A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Molts temes sobre la taula perquè el debat sobre l'estat del municipi també va donar molt de sí. Per tant, d'aquests temes n'hem de parlar, però començarem per aquest darrer. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El Mercat Vell com està? Què s'hi fa? Què s'espera? Què passa?
Bé, al Mercat Vell, doncs, l'administració pública, igual que els privats, hem de complir amb totes les normatives. Al igual que li ha passat a Prado o Retiro, no? Que per fer les activitats doncs, han de complir amb totes les normatives, doncs el Mercat Vell també. El Mercat Vell, com bé sabeu, quan Bacardí va marxar, el vam ocupar de seguida nosaltres i s'han fet moltes activitats i cada vegada se'n demanen més i es demanen activitats a vegades més complexes i per fer segons quines activitats doncs necessita un compliment de temes sobretot elèctric, de bombers, de reparacions i és en el que estem ara. Ara es fa una petita intervenció sobretot per temes aquests elèctrics però tinguem en compte que a la llarga s'haurà de fer una intervenció més important amb tot el sostre, la teulada, és a dir, és un edifici històric, antic i per tant també necessita les seves adaptacions, no? a les normatives actuals.
Per tant, un cop s'hagi fet com a mínim aquesta reforma més o menys d'obligat compliment per adaptar-se a la normativa, el mercat podrà tornar a acollir activitats de tota mena.
Sí, 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 sí. Nosaltres això es farà ara aquest estiu, vull dir, no les petites modificacions que hem de fer les fem ara, de fet ara ja tenim el pressupost i per tant perquè això pugui estar a la tardor pugui tornar a funcionar, però és que és veritat que és un local que el fem servir molt.
L'únic que es podia fer, entenc, o que encara es podria fer, seria, com va passar amb el Festival de Patchwork, exposar.
Exacte.
Simplement utilitzar-lo.
Exposicions, presentacions, a vegades que hem fet de coses, de llibres i tal, però clar, si es va complicant més, si hi ha gent que vol fer doncs, coses doncs, això, més complicades, doncs no compliria.
És a dir,
no.
Activitats molt bàsiques.
Exacte.
Molt
exacte,
bàsiques.
Sí.
Parlant de llicències, com està la del Prado? Perquè la presidenta Carme Artigues ens deia no, de moment encara no la tenim i la necessitem per el clima i perquè el festival pugui tenir també la instal·lació a punt i això està encallat.
Ahir vam estar reunida amb ella, justament, ahir a les dues del migdia, amb els tècnics i amb ells. Jo ho veig bé i veig que aquí ja veig el final, la veritat. Què passa amb el Prado o amb moltes altres, no? Que a vegades són temes molt tècnics, no? Que no podem arribar a nosaltres. I a vegades entre ells tampoc s'entenen. Per exemple, li diuen, això no compleix.
Voleu dir criteris diferents
exemple,
de tècnics?
Sí, no, o d'entendre, o que a mi també a vegades m'ha costat, eh? Si per exemple li diuen, mira, aquesta porta no compleix. Per complir hauria de ser així, així, així. Vale? Llavors el Prado pot dir, pues no la puc fer, per lo que sigui, perquè no m'hi cap, perquè... Vale. Això no vol dir que a vegades s'ha aturat per aquí. Llavors tu el que has de dir és justificar perquè no ho pots fer. I l'altre, pues, potser t'ho accepta, la justificació. Pots dir, mira, pues no, perquè aquí no passa, perquè és més estreta... Perquè... És a dir, s'ha de justificar tot allò que no pots complir, que la normativa diu que tu has de complir i no pots complir, tu ho pots justificar. No és que ho hagis de fer, perquè ja ho sabem que és un edifici també històric, antic, i que hi ha coses que no es poden fer per molt que la normativa digui que s'ha de fer. Però s'ha de justificar, perquè si no, evidentment, no estàs complint.
Ho
I a vegades això costa molt arribar aquí.
Ho pregunto perquè, si no hi ha la llicència, el festival pot desenvolupar la seva activitat?
Sí, no, sí, però és que sí que hi haurà la llicència.
Sí?
Clar, de fet, ara doncs, estaven això, ja tenia l'ECA, faltava allò del clima, que també allò del clima, et diuen, no pots passar els tubos per lo que sigui, doncs justifiquen perquè no els pots. És que a vegades només és això, només es necessita que estigui ben justificat el per què no s'està fent el que la llicència diu que tindries que tenir, no? Però és evident que el Prado ha fet una feinada brutal, l'ha posat al dia gairebé totalment i que es necessita tenir ja i jo crec, espero que aquest estiu acabi tot resolent-se. Vull dir, de fet, ahir vam tenir una reunió i de fet vam quedar que això a finals de juny hauria d'estar.
Mm-hmm.
Haurien de tenir ells almenys aquesta llicència amb, és veritat, amb justificacions i condicionants de que hi ha coses que no es poden fer ara per ara, pel que sigui.
Per poder abordar, aleshores,
sí,
l'obra del clima, per poder-ho tenir tot.
Però és veritat que ahir vam fer aquesta reunió perquè jo també vaig dir, bueno, que acabem-ho ja d'una vegada, perquè a vegades sembla que tu diguis una cosa, l'altre t'està dient una altra, sembla que no s'arriben enteses, no?
No m'ho massa d'aquí, perquè en el ple de l'estat del municipi vàreu assenyalar com a propostes de futur la creació d'una oficina per les entitats.
Sí, sí, sí.
Aquesta oficina per què ha de servir? Tot i que sigui una pregunta més o menys retòrica, perquè hem de suposar que ha d'intentar facilitar les coses.
Exacte, a tots, el que demana i el que ha d'atorgar. Perquè el que ens estem trobant, bueno, evidentment hi ha entitats grans i molt complexes, no? Com són Prado i Retiro, que tenen aquestes, a més, edificis històrics, que això no té res a veure amb altres, però també hi ha entitats petites que no tenen a ningú i que per fer un simple demanar un permís, doncs se'ls fa una muntanya i a vegades diuen, mira, no ho faig perquè, escolta'm, al final tinc molts problemes. Doncs és això, o sigui, una persona o una oficina, és a dir, que hi hagi algú al darrere, d'un telèfon o d'un correu electrònic que t'ajudi en tot, des de demanar un permís o un assabentat perquè vull fer unes sardanes al mig del cap de la vila, a justificar les subvencions, que hem tingut molts problemes moltes vegades, a demanar subvencions, a que tinc un local i l'he d'arreglar i tinc tots aquests llocs, o no em contesta aquest, o jo no m'entenc amb aquests tècnics per lo que sigui, perquè ara aquest està de baixa o està de vacances i no contesta ningú. És a dir, qualsevol cosa que tingui, que hi hagi algú al darrere, doncs això, d'un telèfon o d'un correu, tampoc no fa falta fer la gran oficina, eh?
Però una mena d'oficina, una mena de gestoria.
Exacte, diríem, eh? Senzillament, igual que a la UAC, doncs hi ha una persona que de tant en tant va per temes urbanístics o va per temes de consum de l'UMIC, doncs que estigui per entitats.
Fins a quin punt, perquè aquest és un altre, no sé si mal de cap de les entitats, fins a quin punt l'Ajuntament pot respondre amb més o menys celeritat a tanta demanda de permisos i de qüestions d'aquest tipus?
Bé, això és el que també estem intentant controlar. Ara mateix m'acabo de reunir amb la policia i amb els Mossos, no? I els Mossos mateix m'ho deien, és que feu moltes coses. I clar, perquè estàvem parlant de que el Corpus, el diumenge Corpus, es preveu, sí. Sempre ven unes 150.000 persones.
I després del Corpus vindrà la Pride.
Ve la Pride, que venen 150.000 persones més. Clar, ells diuen, és que tenim tant volum de gent. I jo els dic, ja ho estem controlant, ja estem dient que no a moltíssimes coses, perquè és que no es pot fer tot. I a mi em sap molt de greu, perquè a vegades ve gent que amb molta il·lusió, que vol fer una activitat, vull fer una festa aquí a l'hora de Can Fals i tal, i li has de dir que no. I et sap molt de greu, però és que estem desbordadíssims de permisos, la llei, la normativa cada vegada és més complexa i per fer una festeta necessites 3.000 pavers, i per tant nosaltres ja intentem ser amb molta celeritat, però clar, quan en tens 35 davant, que encara també li has de contestar, és complexa.
Com que aquesta és una reflexió més o menys atemporal, perquè fa anys que l'Ajuntament arrossega això,
sí.
Això com s'arregla? Quan l'alcaldessa reconeix bé, és que molt sovint estem sobrepassats per la quantitat d'activitats, sí. I tota la documentació administrativa, burocràtica que requereixen les activitats. Això suposo que només té una regla, que és poder, no sé si dir, dimensionar la gestió de tot aquest paperam per poder-lo tenir d'una forma més ràpida. No?
No, però el que passa és que també és això, hem de ser conscients i responsables que no es pot fer tot. No podem dir que sí a tot, absolutament, perquè és que no pararíem. O sigui, aquí hi ha l'activitat que volen fer les entitats, la gent d'aquí, però gent de fora, els privats, els públics... No, o sigui, hem de frenar, i hem posat freno, no? I tothom ho sap, que la festa major doncs és el 23 i el 24 d'agost, hauria de ser oficial, i al final dura 10 dies o 15, i el Corpus doncs és el dia de Corpus i dura una setmana, i hi ha moltes activitats, i evidentment aquestes han de passar per davant de tot, perquè són les nostres festes patrimonials, només faltaria. Però és que mentre hi ha Corpus t'han demanat fer una paella a l'Hort de Can Fals, i a més un acte esportiu a la Fregata, i a més un concert a Can Robert, i a més un... I clar, a lo millor en un dia tens 10 activitats, i clar, i les nostres festes haurien de passar per damunt de tot, només faltaria, no? Però per tant, és que no hi ha una altra cosa que reduir i que ser molt més curosos amb el que es fa i dir, escolta, nosaltres tenim aquestes activitats, les festes tradicionals patrimonials, aquestes evidentment passen per damunt de tot, després hi ha tota l'activitat que sabem que té una repercussió bona pel poble, com pot ser un patchwork, com pot ser una pride, com pot ser el festival de cinema, aquests són grans esdeveniments que nosaltres els hem de cuidar, perquè a més funcionen bé, ens donen un prestigi, ens donen un nom, ens porten activitat econòmica, i per tant, tot allò nou, tot allò que ve, tot allò que és per al final una empresa que és màrqueting, que és per vendre a ells, doncs tot això s'ha d'anar eliminant, perquè és que si no al final, i amb això hem de ser, això és on s'ha de fer una bona feina, diguem, no? De primer una previsió de dir, a veure, què interessa Sitges? Què volem que vingui? Quin tipus de turisme estem buscant? Quines activitats estem d'acord en fer-les aquí a Sitges? Com afecta això a una fragata que està absolutament desbordadíssima sempre d'activitat? O ens en anem a la plana i també tenim problemes, perquè clar, al final els veïns, o te'n vas a qualsevol lloc on te vagis, els veïns són els primers, normal, que sigui una... o l'Hort de Can Fals, que també hi ha molts problemes, perquè ara tothom demana l'Hort de Can Fals per fer coses, doncs els hem de dir que no.
I això que està com està?
Clar, i això que està com està, ja no et dic, no, és que quan estigui millor tampoc es podrà
utilitzar. Deixeu-me fer aquest parèntesi, ara que estàvem a Can Fals, perquè evidentment vàrem parlar amb les professores d'aquest projecte dels alumnes de quart de l'Escola Miquel Utrillo. Mm. I els alumnes tenien claríssimes dues coses. Una, que fan falta espais pels nois i noies de la seva edat, per jugar i per jugar i per estar-s'hi bé una bona estona, unes quantes hores, i segon, que l'Hort de Can Fals estava en un estat que en fi, que feia llàstima de veure. No sé si en el fons aquests alumnes, el que van posar a la taula de l'Ajuntament, perquè hi havia l'alcaldessa i la regidora Carme Gasulla també, que van rebre amb satisfacció aquesta proposta, però en el fons... diguem-ne que han posat sobre la taula dels representants i dels responsables polítics quelcom molt present ja a la ciutadania. La manca d'espais i que Can Fals està com està, no?
Sí, totalment. Primer agrair moltíssim, no?, els nens i nenes del Miquel Utrillo, de quart de Miquel Utrillo, perquè van venir, ens van explicar un projecte que han fet molt ben fet, molt acuradament, vull dir, un planell fet a escala, perfecte, pensant en tothom, que per mi el millor exemple és aquest, no?, que nens de l'escola pensin en el bé comú, perquè pensen en tothom, perquè últimament el que veus precisament és al revés, és molt d'individualisme, la gent pensa en el seu carrer,
però és gairebé com si els nens haguessin,
pensin en tot, això és molt important,
com si ells haguessin plantejat com a prioritat quelcom que l'Ajuntament li costa molt pensar com a prioritari.
No,
perquè l'Hort de Can Fals...
Bueno, fet, jo els vaig avisar perquè els vaig dir, escolta'm, hem comprat ja uns tendalls i veureu que hi ha coses i no us espanteu perquè no penseu, mira, han fet això i ja no faran res més. No, ja està. I han comprat uns tendalls perquè, evidentment, es va trencar la lona aquella i en tenim uns que s'instal·laran en breu, però és per fer ombra, per això els dic, no penseu... Sí que hi pensem, i de fet, la regidora Carme Gasulla té un projecte de parc climàtic tant aquí com a Can Robert, perquè són dels pocs espais que tenim. És veritat que urbanísticament aquest poble ha anat creixent a trompicons, podem dir, hem posat molt de ciment i és veritat que no tenim espais verds, no tenim ja pulmons verds, és que no en tenim, i per tant aquests dos que ens queden, doncs els hem de cuidar molt i evidentment la regidora Gasulla, com he dit, sí que té el projecte de parc climàtic en els dos, que per tant és molt de més plantació de verd, de verd autòcton, amb moltes més zones d'ombra, moltes més fonts, moltes de les coses que deien ells, la
això
veritat.
Això vol dir refer-ho tot? Perquè fins i tot ells contemplaven treure el ciment de la plaça i que Can Fals sigui, bé, doncs allò, un parc de terra, una zona...
Sí, clar que sí, s'ha de refer tot.
Tot.
I de fet ells van dir una cosa que nosaltres també l'hem demanat, que és obrir Can Fals per darrere, que doni al mar. És una cosa que nosaltres hem demanat a la Diputació.
Que depèn,
quan
òbviament,
van venir a veure...
de la reforma de Can Fals.
Exacte, quan van venir a veure les obres de Can Fals i van veure que s'estava caient a trossos, perquè s'està caient a trossos...
Fa por de veure,
fa molta por, la veritat.
Amb aquelles esquerdes.
I jo ho sento, però sempre ho he criticat molt, perquè és que al final són edificis de la Diputació, tant romàntic com Can Fals, no? Vull dir que són dos edificis que els tenim allà, però sobretot Can Fals, que s'està caient a trossos, i quanta temps fa que ho estem reclamant. I Can Fals, una de les coses, quan ho vam anar a veure, vam dir, home, és que el seu seria que s'obrís i que donés al mar, que a més era l'origen de com era aquest jardí.
I de baix
jardí,
a dalt,
no?
I de dalt a baix.
Exacte, però bé...
La Diputació ha mogut alguna cosa amb això?
Bueno, ara justament estan fent un anàlisi, també tenim una reunió en breu amb ells. També ens passa, i jo puc arribar a entendre, el problema de que hi hagin tants canvis en polítics, no? Quan va venir el nou diputat, el Jordi Martí, va venir a visitar tots els museus, es va quedar molt sorprès del deteriorament de molts i va dir, això no pot ser, perquè aquí tenim un patrimoni importantíssim, posem fil a l'agulla, ens posem ja... Hi ha eleccions espanyoles, ell se'n va al Ministeri de Cultura, entra una altra persona, clar, li has de tornar a explicar tot, ho ha de veure tot. Bueno, la direcció dels museus està encara aturada, perquè suposo que per lo mateix, no? I això ens fa anar molt malament, no diré que no. Vull dir, aquests canvis doncs alenteixen molt els procediments. Però ara justament sí que s'està fent una altra vegada per fer una diagnosi per realment què es fa amb el romàntic, sobretot, perquè és el romàntic en teoria és el que s'hauria d'obrir ja, vull dir, més aviat, perquè és el que, però clar, s'ha de fer un replanteig de tot el que s'havia fet, perquè és veritat que les obres també es van anar fent a trossos, s'ha de fer un replanteig i estan amb això, i els museus estan amb això, i a mi em consta, però bueno, però és lent també, és molt lent, sí.
L'Escola de Música, a punt de començar?
Sí, l'Escola de Música vam passar en la partida pressupostària en el mes passat, però veus, perquè vegis el que és lenta l'administració, els diners ha de passar un mes perquè realment es puguin començar a utilitzar, ara farà un mes, ara que sortirà, ja tenim el projecte i tal, ara licitarem l'obra.
Un mes de l'aprovació pressupostària.
Exacte,
eh?
No. Ara podrem licitar l'obra quan es compleixi el mes aquest de l'aprovació pressupostària. Es licita l'obra, la licitació que pot durar 2 o 3 mesos perquè es presenten diverses empreses i tal, per tant, jo espero que anant tot bé, setembre-octubre puguin començar l'obra. Sí.
Anant tot bé vol dir que ningú impugni res,
exacte,
i que tot
que no
vagi
com hagi d'anar. Exacte, sí.
El ple de la liquidació del Consorci d'Aclimatació té data? Encara no?
Està molt a prop, molt imminent, jo diria, molt imminent. Sí, ho sé, que ho hem dit moltes vegades, perquè és cert, perquè és que és molt complexa. És molt complexa i per això no s'ha resolt abans, seguríssim, perquè és molt complicat, però és veritat que ara, com ja vaig dir, ja hi ha un acord amb l'administrador concursal, ja s'han preparat tots els documents, per tant ara ja ho tenen intervenció i secretari també ho veuen, és qüestió, jo diria, de poques setmanes.
D'acord, és a dir, queda més una part formal, gairebé diríem.
Exacte,
de tot plegat.
Exacte, sí, queda una part formal.
Queda una part formal.
I el que és claríssim és que hi haurà un ple extraordinari per portar-ho això a votació. Aquest acord transaccional que s'ha fet és el que es portarà al ple.
Inauguració de l'escorxador? Hi ha data?
És abans de Sant Joan, farem una jornada de portes obertes. Sí. No puc dir el dia perquè estem entre el...
Però és a dir, abans de Sant Joan,
en
aquest mes que tenim per endavant.
Sí, que està quedant fantàstic. A més, per això em fa molta il·lusió fer una jornada de portes obertes i que tothom vegi com Sitges ha guanyat un espai increïble i que estic convençuda que s'utilitzarà molt.
Hi ha hagut eleccions al Parlament de Catalunya quan l'aleshores, ara és president en funcions, però quan Pere Aragonès va venir el 6 d'abril en l'acte d'Esquerra Republicana, l'alcaldessa li va deixar un encàrrec, que de fet és un encàrrec, diguem-ne, que no sabem si podrà entomar qui substitueixi o qui hi hagi en el govern, perquè l'alcaldessa li va dir que el nou govern tingui més present la política de gestió del litoral. Aquest és l'encàrrec que li va deixar a Pere Aragonès. Tots vostès saben com han anat les eleccions, etc, etc. Bé, però el problema hi continua sent.
Sí.
Us preocupa què pugui passar a partir d'ara en el govern de la Generalitat, els interlocutors, el que...
No, perquè jo sé que tothom està preocupat pel mateix i estic seguríssima que tothom treballarà per garantir les platges a tot el litoral català. I que al final no ens en oblidem, això és el Ministeri, i el MITECO, que és el Ministeri de Transició Ecològica, és qui té la propietat i qui fa la gestió. I nosaltres parlem no cada dia, diria, però cada setmana, quasi amb costes. Vull dir, quan escolto alguns que ens diuen és que no feu res, a veure, sí que s'està fent i es parla moltíssim en costes. De fet, fa 2 dies ens van enviar un informe tècnic molt interessant. Costes què diu? Et diu, el mar, les onades, tenen una energia, no?, que fan que arribin a la platja amb molta força. Lo natural, que seria que tinguessin molt d'espai perquè la onada es anés alentint i ja està,
perquè
i no passaria res.
La força de l'onada
se n'és perdent. Què passa? Que com hem construït a tot arreu, a part dels ports i tots els passejos i tot, doncs la força de l'onada amb l'energia tan forta que porta, si tot el que es trobi que xoca contra un mur, arrastra amb molta força la sorra. A més, té molt a veure, no?, la granulometria de cada espai, és a dir, el gra de sorra, si és més gros o més petit. La nostra sorra és molt fina, no? Per tant, està demostradíssim que aquí, amb tots els murs que tenim, tots els passeigs que tenim, que la força de l'onada xoca amb molta força, es aniran portant sorra. Què han de buscar? A mi em fa gràcia que m'hagi escoltat, no sé, vaig sentir, crec, el representant de Vox, que com a clàssic de l'extrema dreta posen solucions facilíssimes a problemes molt complexos. Això és molt clàssic de l'extrema dreta, perquè ell va dir, no, esto se ponen unos espigones sumergidos i ja està. Primer, no és així. Primer, no els posem nosaltres, això és una cosa que fa Costes. Costes, evidentment, que ho està estudiant, i està estudiant tot el litoral nostre. Nosaltres, amb el tema del Pícnic Club de Mar, entre d'altres, el que li diguem és: nosaltres volem mantenir l'edifici del Club de Mar, però volem que hi hagi sorra. Per tant, tècnics, especialistes, digueu-me com s'ha de fer. Clar, molta gent diu, és que clar, el que, molta gent, alguns experts et diuen, els espigons submergits, doncs, són com els trencaonades, no? Els rompeoles, que es deien abans, que és veritat. Més a l'interior, si hi ha algú que ja comença a frenar aquesta força, doncs potser ho aturaria, és veritat. Però tot això són obres, projectes, tot, que ho ha de fer el Ministeri. No ho he de fer nosaltres. Nosaltres els diem, tenim un problema, és veritat. Nosaltres cuidarem les platges al màxim possible. Però, evidentment, un municipi no pot fer un projecte d'aquest tipus.
Una reflexió molt genèrica, eh? Per si teniu la sensació que part de la ciutadania té raó quan diu, escolta, més que d'informes i de tècnics, sí, n'hem sentit a parlar tant, sí, n'hem llegit tants, tothom diu no sé què, i en canvi a l'hora d'actuar encara no s'ha pogut actuar, i en canvi tenim un munt d'informes
sobre la taula. Doncs per algú serà. Si el Ministeri no ha trobat la solució, per algú serà. Aquí van fer un projecte increïble.
Us ho pregunto per si ens podem estar en periòdica pura intentant trobar una solució que tampoc conciliarà ni a tècnics ni a tothom.
Jo crec que no. Què t'està dient el Ministeri? Que a la mínima que es caigui un tros de passeig et faran treure el passeig. El Ministeri està traient tot el que és, tot el que està urbanitzat. És la solució que estan dient. Jo t'ho trec tot. Què et diu del pícnic al Kansas i al Club de Mar? Que s'ha de tirar a terra. Ells, per molt que el de Vox també diu que no és veritat, que no, és veritat que hi ha la recuperació possessòria, però lo següent, com han fet en molts llocs, et diuen s'ha de tirar a terra. Per què? Perquè així es guanyarà terreny a la sorra.
És a dir, però, clar, un moment, perquè tothom ens entengui també. Més enllà del procediment judicial de la recuperació possessòria, el Ministeri li ha comentat a l'Ajuntament que el criteri del Ministeri, exacte, és que aquestes construccions vagin a terra. Sí. És a dir, que quan el Ministeri tingui la propietat d'aquestes, de Kansas Picnic i Club de Mar, la intenció seria tirar-les,
exacte,
a terra per recuperar platja.
Nosaltres, com a administració, els diem, doncs no estem d'acord. Nosaltres volem mantenir algun edifici, volem fer això. Però clar, la solució que està al Ministeri tampoc és una solució
definitiva,
bona. Definitiva, perquè al final, vale, recuperaràs més espai. I quan el mar, perquè per molt que alguns també neguen el canvi climàtic, quan el mar va pujant, quan els temporals cada vegada són més forts, quan els rius baixen sense sediments, i per tant cada vegada potser n'hi haurà més apropament, què passarà quan el mar arribi a la carretera o arribi a les façanes de les cases? Què haurem d'anar-ho tirant tot? Vull dir, això tampoc és una solució. Amb perdó, pel Ministeri, però això és una solució de dir, mira, tireu a terra que així hi haurà... bueno, tampoc solucionem el problema, Per tant, és un problema, com torno a dir, molt complex. Es va fer un estudi molt rigorós i molt seriós de posar un espigó submergit a la platja Sant Sebastià, que van estar 3 o 4 anys per fer-lo, que era molt complet, i al final es va dir, doncs sembla que no funcionaria tan bé. Doncs és perquè no és fàcil, no podem dir que això és una cosa senzilla i fàcil. Es fan estudis perquè cada platja és diferent, però alhora et diuen que també has de tenir una visió del litoral, que també tenim uns espigons que també ens desquadren molt, tenim una dinàmica del litoral que va canviant, no és senzill.
Doncs anem per la visió més pragmàtica, que és bàsicament la que s'ha dit en els darrers dies. Per una banda, la sorra dels ports de Sitges, que aniria platja Sant Sebastià i platja de Garraf.
Sí, el que ha fet el Ministeri és que ha declarat emergència pel temporal aquest Nelson. Ells mateixos també t'ho diuen, això és un nyap, és un nyap, o sigui, és tapar un moment una coseta. Hi ha molta sorra en els nostres ports, això també és veritat. I
és a dir, a les bocanes dels ports hi ha sorra.
Llavors ells diuen, doncs anem a treure la sorra d'aquests ports, a més Sitges teniu, sou el municipi que teniu més ports, i anem a portar la sorra, perquè això sí que és un criteri una mica més mediambientalista, a les platges més properes perquè la granulometria s'hi assembli més. Per tant, ens diuen, d'Aiguadols traurem la sorra i anirà a la platja Sant Sebastià, de Garraf traurem la sorra i anirà a
la
Garraf,
platja de Garraf,
de Port Ginesta traurem la sorra i anirà a Viladecans, al principi m'han dit Castelldefels, entre Castelldefels i Viladecans, i de Vallcarca traurem la sorra i anirà a Vilanova i a Cubelles. És a dir, dels ports de Sitges es posarà sorra a les ciutats més
també
properes.
També té un punt això, perquè de fet el port de Vallcarca, la sorra, diguem-ne, no l'afecta en res ara, perquè no hi ha trànsit, no hi ha res allà.
No, això ho ha dit el Ministeri, però entenc que és que a Cubelles també tenien uns grans problemes i ells han decidit fer això. Per mi, jo segueixo, i sempre ho hem dit, seguim estant en contra de la draga, perquè és un mitjà insostenible que no serveix, vull dir, és per, i ells també t'ho diuen, és per tapar un forat, perquè no posaran una quantitat molt gran, posaran uns 20.000 metres cúbics, que això no és molt, Per tant, és una solució de tapar un forat i de tapar una mica, bueno, que hi ha hagut un temporal que no ha afectat a cap infraestructura aquí, que quedi clar, que també hi ha regidors que diuen que ha afectat, no ha afectat a cap infraestructura, però sí que és evident que cada vegada que ve aquests temporals, que cada vegada són més forts, perquè aquest de Garbí normalment no eren tan forts, ve un temporal molt fort i ells diuen, doncs ho farem nosaltres, ho pagarem nosaltres i ho farem amb els nostres criteris.
Hi ha data per això? Perquè recordem quan s'havia dregat ells la sorra dels ports i s'havia abocat a Sant Sebastià, sí, que sortia aquella sorra tan negra que s'havia de secar.
Evidentment, jo els vaig dir que no ho fessin en plena temporada turística, però clar, ells tampoc ho podien fer abans perquè hi ha temporals, ara mateix en teníem un, vull dir, pel juny.
Allò
juny
de la finestra d'oportunitat, pel juny.
Pel juny es farà. Sí. Bueno, de fet, ells ja estan amb tota la tramitació, que és molt costosa. Quan ho van dir, van començar la tramitació. Llavors, ells creuen que també abans de Sant Joan, que és quan comença oficialment la temporada de platges, ho podran fer.
En paral·lel a aquesta tramitació, hi haurà, d'alguna manera, també treure totes aquestes peces de formigó de la platja de Bassarrodona que s'han de treure?
No, allà no és que s'hagi de treure. Allà es farà una escullera amb pedra. Al final és una pedra diferent, però no deixarà de ser escullera.
Sí, perquè hi ha tots els ferros del ciment armat i tot això.
No, però això no ho fa el ministre. Això és nostre i sí que farem l'escullera aquesta amb pedra, que amb això sí que estem treballant, igual que s'ha de retirar una escala que hi ha allà,
exacte,
que no porta enlloc.
L'escala que no porta enlloc, sí.
I s'ha de fer l'escullera aquesta
això també
de pedra.
Pel juny?
Això no sé, sí, això nosaltres
perquè
també...
Perquè si no també caurà això enmig.
Aquesta obra sí que que he de mirar exactament quan ha de començar a fer-se, però sí que s'ha de fer, evidentment.
Reflexió de futur. Si ara fos per l'alcaldessa, és una reflexió que li van preguntar també a la regidora Carme Gasull i va dir, doncs, ja en parlaríem. Els xiringuitos del futur hauran de ser més petits?
Bé, els xiringuitos compleixen la normativa també que diu el litoral.
Ara mateix,
no?
Això és
així. I per tant nosaltres no podem fer el que vulguem, no podem dir, el que passa és que...
Però davant de la circumstància que
es
viu...
Sí, no, o jo crec que quan s'acabi ara aquesta concessió era per 5 anys, sí, quan es torni a fer el nou...
Això em refereixo.
Doncs potser s'hauran de fer plantejaments o fins i tot treure algun xiringuito, o sigui, posar-ne menys
encara. Ho dic per si les circumstàncies...
Però mira que en vam reduir, perquè hem passat de 33 concessions a 21. Ara potser haurem de reduir, no et dic que no, però sí, no per la falta de... No, i el que és seguríssim que hem de canviar.
El que passa és que encara que si sigui molt de platja o no, nosaltres venim d'una època en què un xiringuito era la mínima expressió.
Exacte.
D'un no, lloc però... on es podia anar a trobar un refresc, una aigua, un gelat i un entrepàs
i una errada
o
una cosa que ha canviat, també que tenim ara l'inconscient que el mes de març ja han d'estar oberts perquè és Setmana Santa, i el mes de març tota la vida hi ha hagut temporals. Llavors, clar, nosaltres mateixos hem dit sí, que obrin els xiringuitos i ells es queixen perquè, home, no puc posar el xiringuito. És una errada. O sigui, la temporada dels xiringuitos no pot començar tan aviat, o almenys han de ser conscients que no poden tenir, que segons quines platges, la platja de Sant Sebastià és evident que no podia tenir un xiringuito el mes de març.
I una segona, que no sé si a partir de l'experiència de les reflexions, és una bona proposta que es cuini menjant els xiringuitos?
A veure, al final nosaltres som tot platges urbanes i som una destinació turística i tenim molts competidors turísticament que fan de tot, absolutament. Jo crec que sí, ben fet, controlat, com s'ha fet la concessió, no es pot fer tot el que vulguis, tens barbacoes i han d'estar controlades amb els filtros. És a dir, jo crec que sí que s'ha de donar una opció i s'ha de donar un servei a les platges, perquè, repeteixo, són platges urbanes i per tant les platges urbanes han de donar servei i els llocs turístics han de ser atractius i han de donar realment qualitat i serveis als turistes que venen. Si volem tornar enrere i dir no, un xiringuito és un lloc on només es ven Coca-Cola, home...
És que té un punt paradoxal, És allò de playa menguante, xiringuito creciente.
Bueno, no ho sé, jo tampoc no et diria. Jo no crec. No crec que sigui. A més, és que el problema que tenim amb les platges o amb les sorres tampoc no és culpa dels xiringuitos.
No, és clar que no.
I al final, quan ve un temporal i s'emporta... Ara, sí que...
Però de la mateixa manera que es demana una adaptació general, fins i tot de concepció de les coses, perquè el canvi climàtic està portant a que les platges cada vegada siguin més petites, doncs potser això inclou que aquells xiringuitos que eren més petits quan la platja era més gran, ara són més grans quan la platja és més petita.
Sí, jo no et diré que quan vam fer la concessió aquesta amb litoral, tot i que...
I van donar moltes voltes.
Van donar moltes voltes i de fet nosaltres ens demanaven, i jo sempre ho deia, litoral ens demanava que reduïssim xiringuitos perquè en teníem masses i jo crec que s'ha fet una bona feina i s'ha reduït i som, la veritat, amb molta qualitat i estan molt ben valorats pel turisme. Jo crec que hem de fer aquest equilibri de, home, som una destinació turística, no podem competidors importants,
però serà un plantejament que anirà canviant.
Ara potser sí que anirà canviant, potser hauran de ser encara més naturals, potser hauran de canviar les temporades, també et dic, és que potser podran estar fins al novembre, però en canvi al març no han d'estar.
El que passa és que, esclar, com que les temporades van també d'acord diguem-ne a la necessitat de gaudi de la gent,
exacte.
I és evident que al març hi ha moltes persones que a la mínima sol que hi hagi ja van a la platja. No ens movem massa, perquè en aquest ple de l'Estat del Municipi us veu referir, veu parlar de la reordenació de la fragata, d'un projecte de reordenació de la fragata. Què és això? Què vol dir?
Sí, doncs fa molt de temps que es parla, i de fet abans de la pandèmia nosaltres sí que vam començar a fer un concurs, amb un concurs d'idees, però després en la pandèmia és veritat que es va aturar, perquè la fragata entenem que és un espai que no està bé i no es pot utilitzar bé. Té molts problemes. Aquell jardinet que tenim al mig que està molt mal utilitzat, molt de ciment, els cotxes, que si ara aparquen, que si no aparquen. Hi havia el projecte d'eliminar els cotxes amb tot el que comportaria, sí, i sabem els veïns i els restaurants, i hauríem d'arribar a consensos amb tothom i de veure de quina manera haurien alguns cotxes que haurien d'arribar, evidentment,
pels que viu,
com sempre. Però sí que hi havia una idea de que des de la fragata fins gairebé, o sigui, segur fins a Bassarrodona i potser fins a Avinguda Sofia, doncs fer tota aquella zona molt més pacífica, molt més peatonal, treure els cotxes, a la llarga s'hauran de treure, perquè quan entrem a la zona de baixes emissions allà no podran entrar segons quins camions ni tot. Per tant, pacificar...
És a dir, que tot fos un passeig.
Clar, pacificar un passeig que pot ser molt maco.
És a dir, que gairebé tinguéssim tres passejos en paral·lel.
Sí, exacte.
I el passeig de terra central, el passeig de paviment a la vora de la mar i el passeig que seria, diguem-ne, la visió de futur de l'actual carrer i carretera.
Exacte, amb molt més agradable pel vianant, és a dir, posar les persones que van a peu en el centre, molt més pràctic també per fer activitats a la fragata, que sembla tenir molts problemes. És a dir, és un espai que s'ha de posar en valor, perquè actualment la fragata és un lloc que no és maco, la veritat. Vull dir que s'hauria d'ordenar molt millor, no? I a vegades hi ha cotxes, a vegades no, a vegades hi ha molts problemes de mobilitat.
Quan diu poc maco, voleu dir poc útil.
Poc útil, i no sé, el parterre aquest que hi ha allà al mig ens causa molts problemes. Al final és un lloc on només moltes vegades hi ha gossos, que podrien anar gossos, i és la nostra postal. Vull dir, hauria de ser un espai doncs molt més agradable per la gent, no? En fi, com hi ha en altres, com s'han fet en altres llocs.
Per tant, la intenció és que hi hagi recuperar aquest concurs d'idees.
Exacte, sí. I que es comenci, és el que dic, a la llarga hauria de ser fins a l'Avinguda Sofia tota aquesta remodelació, però que es comenci justament per la fragata, no?
Heu parlat també d'una nova biblioteca.
Sí. Bueno, aquest també és un tema que fa molt de temps que està pendent, perquè aquí a Sitges, com bé sabeu, tenim dues biblioteques fantàstiques.
És un tema que havia tret ja Jordi Vegeta en
molt
el seu moment.
Temps, sí, però és molt important buscar bé a l'espai, tenim llocs d'equipaments, però clar, tenim terreny d'equipament que s'ha de guardar també per equipaments públics necessaris, no? Com podrien ser un segon ambulatori, un CAP o una escola.
O el pavelló.
El pavelló, és a dir, tenim llocs que els hem de reservar, però també la biblioteca. Per tant, el primer que s'ha de fer és buscar un espai, però crec que Sitges sí que més tard o més d'hora necessita una biblioteca com tenen moltes ciutats. Som 32.000 habitants, ja no som un poble petitet, sinó que som una ciutat ja important, i per tant necessitem una biblioteca molt més funcional i molt més pràctica, com tenen a molts llocs, no? I crec que això és un deute pendent que tenim. Sí.
Una biblioteca Santa Bàrbara?
Per exemple, podria ser.
És a dir, hauria de ser una biblioteca en la zona d'expansió, per dir-ho així.
Exacte, amb aquesta zona nova.
Amb aquesta zona nova.
Sí.
Veu parlar també, i no sabem si es referiu a l'antiga masia de Santa Bàrbara, com veu dir, un edifici a Santa Bàrbara, que subvencionaria o que hi vindria d'una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Sí, a l'edifici Santa Bàrbara tenim pendent, i de fet tenim un avantprojecte, es podria dir, no és un projecte...
No, no és la masia,
Sí, a la masia.
És la masia.
A la masia, que era per incloure, si us en recordeu, els castells i la rítmica.
Ah, exacte.
I ja hi ha un projecte, un avantprojecte, no és un projecte executiu, però és un projecte bàsic fet, I jo penso que hi ha una oportunitat amb un fons, amb uns diners de la Diputació per fer alguna rehabilitació o algun edifici, i jo crec que aquests diners podrien anar aquí a Santa Bàrbara. Crec que és la següent obra, després de tot el que hem dit, no? Sí. D'escorxador, patronat, escola de música, tot això, és la següent obra important que podríem tirar endavant com més ràpidament.
Perquè, si no recordo malament, per entendre'm, havíeu plantejat també el que era un edifici annex a la Masia, que és on tindrien la seu Castells i la Rítmica.
Sí, sí, sí.
D'acord.
No és un edifici, bueno, és un annex, però va enganxat, diguem, en el projecte.
D'acord, però ara aquí esteu parlant del que és estrictament la Masia.
No, de tot el projecte.
De tot sencer.
Sí, entesos. Sí, tot el projecte sencer.
Entesos.
Sí.
És a dir, això referiria al projecte sencer de la recuperació de la Masia i aquest annex per als Castells.
Del projecte bàsic anya al projecte executiu, i quan ho tinguem, per això et dic que és, jo crec que és la propera obra que hauríem de fer quan ja totes les altres ja estan encaminades, diguem.
I us heu referit també a la taula de participació del projecte de Vallcarc.
Sí.
Com està la situació de Vallcarca? Perquè ara fa molts dies, setmanes,
bé,
diguem-ne que poc se n'ha sabut.
Vallcarca, com també hem dit moltes vegades, és un projecte privat. És uns privats que tenen uns terrenys en un lloc doncs molt clau per Sitges, crec jo, i per la comarca, i diria per la vegueria, com a activitat econòmica. Jo sempre ho he defensat, perquè jo crec que sí, és un terreny industrial, no és el parc, és un terreny industrial que està evidentment al costat del parc, que valora moltíssim en l'indret natural que està, i per tant és un projecte que requereix de moltíssims actors, entre ells les institucions, i aquí també hem tingut a l'escull de contínuament fer eleccions i canvis. Hem parlat amb diversos, aquí qui té més importància, diguem, és urbanisme, i urbanisme de la Generalitat és al final qui podria deixar tirar endavant això o no,
perquè bàsicament és qui ha de donar el vistiplau al canvi d'ús del terreny.
Nosaltres, el que passa és que la taula participativa, ho dèiem precisament per això, perquè com és un indret molt important de Sitges, creiem que tots els sitgetans tenen dret a saber primer què vol fer aquest privat i a opinar sobre això, perquè ells de fet han anat canviant ja el projecte a mesura, perquè ells han anat parlant, no directament així amb una taula participativa, però han anat parlant amb molts sectors i han anat canviant el projecte. Per tant, nosaltres el que volem és que participi la gent i que la gent digui la seva, i si la gent diu, escolta'm, no, nosaltres aquí preferim que hi hagi aquesta activitat econòmica, o que no n'hi hagi, o preferim que això sigui així, doncs tot i que és un privat, que evidentment, doncs, dins de la llei, doncs farà el que ell cregui convenient, però sí que és molt important que tingui l'opinió del poble.
Fins on ha pogut saber l'Ajuntament, el projecte ha canviat molt en què?
Ha anat canviant, sobretot en el seu inici, era molt un lloc tecnològic, d'empreses, de tecnologia i tot. Mm-hmm. Ara ha anat canviant molt en l'àmbit més de l'audiovisual, de tot el tema del port, que sigui també un plató aquàtic, de que puguin haver-hi formació, que pugui vindre alguna institució de formació important, alguna universitat
important. Si no recordo malament, es va parlar en el seu dia de l'ESCAC, que es traslladés de Terrassa aquí.
Per tant, que hi hagi formació, que hi hagi platós, que hi hagi tecnologia lligada al món de l'audiovisual, és a dir, que sigui una pota importantíssima pel Festival de Cinema Nostre, no? amb espais. Per tant, s'ha girat molt més cap a una indústria més concreta, sense deixar, evidentment, l'àmbit tecnològic, i a l'àmbit de la formació també molt important, perquè hi ha universitats que s'han interessat, fins i tot universitats dedicades al medi ambient, a la sostenibilitat, al medi marí. Doncs, bueno, tot això és el que s'hauria d'anar relligant i aconseguir. I ells han anat canviant, clar que sí, han vist que hi ha més interès en això, doncs és el que s'ha de fer.
Continua sent tan present, diguem-ne, l'assumpte immobiliari que preocupava tant?
Sí, es continua sent present, per què? Perquè també hi ha molts centres d'aquests que s'han vist arreu del món, que hi ha una mixtura, és a dir, que moltes vegades hi ha habitatge per la gent que treballa, ni que sigui per la gent que treballa, o per fer el que de cap de les maneres serà allò, serà un lloc on hi hagin, com es va dir en algun lloc, cases de luxe amb un port esportiu. Això no, és que Sitges no interessa. Primer, port esportiu no ho serà mai, perquè la llei ja no en deixa fer més, i ja en tenim tres. Allò és un port industrial.
És a dir, qualsevol habitatge, entenc que només tindrà sentit si es vincula directament amb les feines que es desenvolupin allà.
Es vincula amb l'activitat econòmica, que puguem fer HPO, que tenim molta necessitat d'habitatge social. Si et diuen, escolta'm, doncs aquí faré tants habitatges, doncs escolta'm, pues la meitat els vull d'HPO, això nosaltres podem...
Em perdonareu, HPO amb aquelles vistes, cram.
Bueno, escolta'm, aquí a Sitges bueno, també tenim un HPO allà al Vinyet, que és fantàstic.
Sí, amb aquestes vistes.
No, no, aquí, HPO... i a Garraf aviat també farem HPO i també haurà, vistes fantàstiques.
Pinyes.
És que l'HPO s'ha de treure... Jo canviaria el nom aquest d'habitatge social. El que s'ha de dir és habitatge a preu just. És a preu just, a preu que la gent el pugui pagar. No és per pobres ni és per... No, és habitatge a preu just. Que amb això també és la prioritat màxima que jo almenys m'he posat com a alcaldessa i com a govern.
Està costant molt,
màxima.
Això, eh?
No, estem fent tots els tràmits urbanístics per la pestanya aquesta que hi ha 408, crec que són, habitatges, puguin tirar endavant. I això, per mi, és la prioritat màxima que ara hem de tenir.
Per què triguen tant les tramitacions urbanístiques?
Doncs perquè són molt garantistes, perquè hi ha molts factors que afecten, per exemple, abans
es feia... Perquè
és
evident que han passat moltes coses, però per aquells que tinguin, home, haurà passat d'aquí dos dies un any de legislatura.
Mira, ara mateix anem a fer les obres del patronat. Doncs abans ha d'anar al notari, mirar totes les cases que hi ha al costat, aixecar fotografies, perquè com surti alguna escletxa, m'entens? Això és un primer pas, però és que ara qualsevol obra s'ha de demanar a ENA que faci un informe, al no sé què, perquè després no volen que quan ja has fet tota l'obra surti algú i digui, escolta, jo vaig venir aquí i els avions que passen per aquí em molesten i has de tirar a terra. O sigui, han passat, és tan garantista tot que ara abans de fer una obra has de mirar tot, el subsol, si hi ha gripaus, si per allà passa un animal que diu no sé què, si hi ha unes restes arqueològiques. Clar, o sigui, hi ha tants factors... i tan garantistes, perquè després qui construeixi també no tingui problemes, mm-hmm. com ha passat...
I pugui començar i acabar.
Doncs és així. I llavors, clar, qualsevol cosa que has de fer costa moltíssim, és veritat. Però es fa. Es fa.
11:27, tres cosetes per acabar. Ràpidament, l'assumpte de les colònies de gats.
Sí.
I d'aquella colònia de gats especialment que atribulava els veïns d'Iguadols.
Sí.
S'ha pogut...
S'està encaminant, perquè és evident que allà hi ha hagut un problema, precisament el que fa la nova normativa del control dels gats és que precisament els cuidadors, la gent voluntària, que cuida els gats, doncs ara tindran uns carnets i estaran com també més vigilats, perquè ells també, tot i que són voluntaris, tenen uns drets i uns deures, no? I el deure és controlar una colònia, que no se te'n vagi de la mà, que és el que va passar aquí. Una colònia de gats doncs, pots portar des de 4 gats a 10, no sé, 15 com a molt, però no 150 com ha passat allà, que allà s'ha desmadrat i s'ha anat de mare. Ara allà haurem de treure alguns gats, la nostra obligació és posar-los en un altre lloc i ja hem buscat un altre espai que també els podrem posar, però a més al port estan fent obres, per tant alguns ja s'hauran de traslladar una mica, però s'ha de fer molta cura pel benestar de tothom, pel benestar del gat, evidentment, perquè també el gat quan ja té un lloc on va menjar sempre, on té una cuidadora, una persona que se'n cuida d'ell, que mira, doncs tampoc és tan fàcil treure's d'aquest hàbitat i d'aquest lloc, no? Per tant, s'ha de mirar el benestar d'animal i també, evidentment, els veïns, que els veïns doncs, tenen molts problemes. Clar, si tens 150 gats, doncs tens molts problemes, que t'entren a casa, t'entren al jardí, et fan les necessitats. Per tant, jo crec que amb el nou protocol aquest d'actuació es podrà controlar molt millor que no passi aquestes coses i, evidentment, també pel benestar dels animals.
En el ple de l'estat del municipi, us van sorprendre les declaracions d'Ignasi Rubí?
No, en certa manera no, perquè l'Ignasi, jo sempre l'he dit, ha passat el que hagi passat, la presumpció d'innocència per tothom, absolutament.
Però esclar, quan ell va acusar el govern de condemnar-lo, d'assetjar-lo de manera brutal...
Clar, no és veritat, el que passa és que ell, i ho sap perfectament, i ho hem dit moltes vegades, aquí hi ha una sèrie de persones que estan per la seva relació amb l'Ajuntament, perquè hem fet una subvenció, perquè hem firmat un contracte, estem per això, i ell està per una altra raó, està per una altra... que no vol dir que siguin dolents, tothom ho sap, que el Nacho Rubí doncs, tenia molta afinitat, diguem, amb la taula del sector, i va ser voluntari i l'altre sector, per tant, ell està per un altre motiu, és que no té res a veure, però això no vol dir, ni molt menys, que sigui culpable de res, la presumpció d'innocència, a més, pensem que estem parlant d'això, que estem parlant de gent que ajudava a la gent més pobra, vull dir, i tot el respecte, al final, per la feina, que també de la taula, el que passa és que, bé, s'ha de mirar, sempre ho he dit, és un tema administratiu pur i dur que no tenia que haver passat mai, i ho seguiré dient, per molt que el representant de Vox digui, al ple del municipi no pots parlar, no hauries de parlar de la taula, i tant si hem de parlar, sobretot de l'actuació horrible i humiliant que va fer la policia espanyola a l'UDEF i que a hores d'ara, jo farà un any, i encara no he pogut anar ni al jutjat. O sigui, jo no he pogut anar ni a defensar-me. I van entrar uns senyors encaputxats i em van posar unes manilles. Això és de vergonya i això s'ha de denunciar cada dia.
No teniu ni data?
Ni data, ni tinc ni idea. Ni data ni idea de quan anirem. Ni jo ni el Miquel Forns. O sigui, els dos alcaldes estem absolutament... mira, allà, desemparats, no? Amb l'agreujant, que el que repeteixo, que tant a mi com a regidors com a treballadors van entrar al nostre lloc de treball i ens van emmanillar, per una cosa que encara no sabem el què. Per haver firmat un paper, quan és el que fem cada dia, bueno, doncs això és de vergonya i això ho hauríem de denunciar cada dia.
L'únic consol és que tot s'ha tranquil·litzat una mica?
Home, s'ha tranquil·litzat perquè s'ha vist claríssimament, com vam defensar sempre tots, que això és un tema administratiu, que aquí no hi ha res, que la justícia doncs, porta uns altres tempos, no? Té uns altres temps molt diferents, i que això possiblement va per llarg, i el que no pot ser l'oposició és estar cada dia condicionant l'activitat diària de treball, condicionar-ho amb això, com havia algun partit que va dir no, fins que no vagis a declarar no parlarem amb vosaltres pel pressupost. Doncs malament, perquè igual no parleu mai a la vida. No es podia condicionar.
Aquest partit que era el PSC o Margalló, hi ha hagut més acostament?
No, aquest partit va ser Junts els que ens van dir no parlarem de pressupost d'acord. Fins que no declareu. PSC vam parlar.
Amb el PSC, recordo perquè el discurs de Luis Miguel García en el ple de l'estat del municipi, sí. Diguem-ne, que fou un discurs, o almenys ens va semblar entendre, bastant proactiu en el sentit de donar un cert suport.
Sí, han anat ajudant perquè hem anat parlant i el PSC, tot i que al principi va començar igual, jo crec que es va donar compte que va dir escolta, això va per llarg, ho veiem claríssim, separem-ho de l'activitat, és que si no podríem treballar, per tant separem, aquí hi ha un cas, i clar que sí, hi ha un cas que ens preocupa, evidentment, un cas judicial, com d'altres n'hi han a Sitges en l'àmbit urbanístic, podríem dir que porta la seva línia i que vagi seguint, però això no pot condicionar el dia a dia de la feina.
En algun moment veieu el PSC o Margalló al govern o no?
A veure, jo sempre he dit que nosaltres com a govern ja estem en minoria, és clar que estem oberts a que entri qualsevol partit, evidentment, que s'hi assembli a les nostres teories, no parlaré de dretes ni extremes dretes, però qualsevol partit que cregui que està d'acord amb fer les polítiques que fem nosaltres i que vulgui ajudar Sitges, és benvingut, perquè com més majoria tens, evidentment les coses són molt més fàcils i més ràpids.
Així hi ha hagut oportunitat de parlar d'això?
Hem parlat, clar, hem parlat amb el PSC, però igual que en el seu moment vam parlar amb Fets o hem parlat amb Guanyem.
Però dic que en el sentit de sí...
Hi ha partits que estan disposats a ajudar i es nota, i ajuden, ara mateix en les modificacions de crèdit, i ajuden, i no posen pals a les rodes, i això està molt bé. I jo crec que, bé, nosaltres oberts sempre estarem, evidentment, sempre que no hi hagi contrapartides que siguin inassumibles, no? Això també està clar.
11:33. Alcaldessa, gràcies.
Només deixes dir-te una cosa,
sí,
perquè justament m'acabo de reunir amb els Mossos i com ahir sentia que deien que els delictes han pujat
tant,
que Sitges hi ha robatoris, no direm que no, però que les dades s'han de mirar bé. El que diu el Ministeri de l'Interior posa que són dades no consolidades, vol dir que no, potser han agafat un mes o s'han d'analitzar bé. El que sí que diu a mi els Mossos que m'han portat avui és que els actes delictius del 2023 al 2024 han baixat un 11%. Han baixat un 11%. Vull dir, ojo amb aquestes polítiques tan populistes que fa l'extrema dreta.
I es parlava dels primers 3 mesos del 2024.
Clar, jo estic parlant des del gener a ara, un 11% més.
Del gener del 2023 al gener del 2024?
Exacte. O sigui, en el mateix període del gener a juny, diguem, del 2023 al gener a juny,
del 2024, entesos.
És un 11%
menys. De 6 mesos en 6 mesos del 23 al 24.
Aquí té molt a veure que és veritat que el Carnaval...
11% menys.
Menys. És veritat que el Carnaval va haver-hi molt menys, un 30% menys. No? Per tant, els delictes han baixat. Que hi ha robatoris, sí, que ens preocupa molt. Que a vegades n'hi ha puntes i que després s'acaba agafant, com per exemple aquell, com li deien, el Spiderman, que era una persona que anava robant, o aquells del Vinyet, que al final els van poder també engarjolar, evidentment, però abans no es pot actuar judicialment, diguem, sí, hi ha robatoris, és veritat, i no ho negarem, però que els delictes en el mateix període han baixat un 11% també, vull dir que, ojo, a vegades amb el que diguem, a mi em molesta molt el discurs, sobretot de l'extrema dreta, que és absolutament populista i enganyós, que agafa unes dades i les treballa com vol, diguem, però no parla, que parli amb els Mossos d'Esquadra, doncs ara mateix ens han dit que aquest estiu portaran 7 comandaments més, que es quedaran aquí tot l'estiu, per tant, i és possible que després hi hagi encara un reforç més alt. Ara, ells també et diuen, doncs Sitges n'hi ha moltíssima activitat i n'hi ha moltíssima gent i és clar que es roben més mòbils. Per què? Doncs perquè, per exemple, això, el diumenge de la Pride o el diumenge de Corpus tenim 150.000 persones més de les que tenim normalment. Bé,
estadística.
L'estadística no falla. Però ho vull deixar clar perquè, ojo, amb els, a vegades amb les afirmacions que es fan.
Dic queda. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies.